Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. La veritat és que, com deia la companya Pilar, Espanya sembla un microones. És al·lucinant. Si estava parlant que a Saragossa hi havia, li han enviat una dada de 50 i pico graus. Imagino que no tant, però segur que el termòmetre ha pujat i molt a molts indrets. I atenció, perquè demà, que és divendres, la primavera s'acomiada amb molta calor. Però tenim bones notícies perquè també arriba algun xàfec. Però d'això en parlarem d'aquí un moment. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, avui fins a les 8 de la tarda. Així que espero que tu ens acompanyis fins a aquell moment. Així que comença la Linterna i, sobretot, ull, perquè avui en parlarem de la sequera, que finalment doncs, ha acabat, tovem fusta, però això que ha fet que molts gremis hagin tornat a la normalitat, com per exemple el sector de la jardineria i el de les piscines, que viuen un moment de molta activitat. Tot i això, hem de ser conscients que cal continuar fent un ús responsable i eficient de l'aigua. Aquest serà un dels temes que tractarem avui a la Linterna. Salutacions de qui et parla. Montse Rodríguez, comencem. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fixeu-vos si tinc calor, que fins i tot he dit dos cops el meu nom. Bueno, escolteu, com dèiem, divendres la primavera s'acomiada amb molta calor, però també amb algun xàfec, i demà divendres al matí serà de sol en general, només mitja entrenyinat estones pel pas d'algunes bandes de núvols prims. Serà a la tarda quan esperem un augment progressiu de la nuvolositat que deixarà el cel mig ennuvolat amb més sol com més cap a la costa. A banda d'aquests núvols, hem d'esperar també el creixement de nuvolades cap al Pirineu i Prepirineu, que deixaran alguns ruixats més aviat locals i també alguna tronada, preferentment cap al sector més occidental. També creixerà alguna nuvolada amb d'altres sectors de Catalunya i de muntanya del prelitoral, que no descartem que deixi alguna gota o petit xàfec, sobretot cap al sud de Catalunya, entorn al massís dels Ports. Com està ara mateix la carretera, la circulació? Hi ha algun tipus d'incidència? Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica la Marta Carbó. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Destaca aquesta hora un accident amb un camió implicat a la B23 al Papiol. Només està habilitat el pas pel voral en sentit Barcelona i això provoca retencions, sobretot a la P7, per enllaçar amb aquesta B23. Venint de la P7 Nord hi ha cues des de Sant Cugat en un tram de 7 quilòmetres i també afecta la P7 Sud amb cues des de Castellbisbal fins al Nus del Papiol. Com deien, tot plegat en sentit Barcelona, la via alternativa al sud, l'autovia 2, presenta aturades també entre Sant Andreu de la Barca i Pallejà en direcció Barcelona. A banda d'això, destacar també cues habituals als accessos a la capital catalana pel Vallès. En la C58 com a C33 hi ha cues entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També retencions a les rondes, a la ronda de dalt, des del mateix Nus fins a Vallcarca i també en sentit contrari, en sentit Trinitat, hi ha retencions des de la carretera d'Esplugues fins a Guinardó, a la ronda litoral, cues des de Sant Adrià fins a la Barceloneta en sentit Llobregat i des de la zona franca fins a la Barceloneta en sentit Trinitat. De moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Com sempre us diem, gràcies Marta Carbó, paciència i escoltant la ràdio, si pot ser la COPE, millor que millor. Com dèiem, fi de les restriccions de la sequera, això ha fet que molts gremis comencin o tornin a la normalitat i avui en parlarem d'aquí un moment amb el company Sergi Ricard Fernández, que ens explicarà, Ricard Álvarez, que ens explicarà d'aquí un moment com està el sector, i després parlarem amb l'Agustí Ferrer, que és el director general de la Patronal Espanyola de Piscines, perquè ens expliqui com està anant el seu sector. Això serà d'aquí un moment a la Linterna de COPE.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hay muchos cars. Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité versión
latín.
Con Cristina López Slichting.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Amb la fi de la llarga sequera aquest estiu torna a la normalitat en l'ús de l'aigua i, com a conseqüència, els sectors de la jardineria i les piscines viuen un moment de molta activitat. Després de temps amb restriccions i projectes aturats, ara es nota un fort increment en la demanda. La recuperació del nivell dels embassaments ha permès aixecar les limitacions i això ha generat un augment considerable de feina per als professionals d'aquest àmbit. Els jardiners poden tornar a treballar amb normalitat, ja que el rec de jardins, gespa i zones verdes està permès. Aquesta situació representa un alleujament després d'un període molt complicat en què moltes empreses van veure reduïda o fins i tot aturada la seva activitat. El sector de les piscines també està desbordat. Molta gent vol posar a punt les instal·lacions existents o construir-ne de noves, especialment amb les primeres onades de calor. Tot i la recuperació, els professionals són conscients que cal continuar fent un ús responsable i eficient de l'aigua. Com ens ha explicat avui el Miquel Marín, que és el president del Gremi de Jardineria i que ha parlat amb el Ricard Álvarez.
El sector de la jardineria a Catalunya ha patit greument els efectes de la recent sequera. És una situació que el Miquel compara amb un apagón permanent que ha paralitzat completament l'activitat.
El sector no tenir aigua disponible és com un apagón permanent. I un apagón permanent atura tota l'activitat. I això és el que ens ha passat.
Amb la fi de l'estat d'alarma per sequera s'han reactivat projectes tant públics com privats que estaven aturats, especialment en àmbits com jardineria urbana i manteniment d'espais verds. Marín remarca que cal un canvi de model, jardins més resistents, amb espècies adaptades al clima mediterrani i menys gespa.
Mira, tenim clar que hem d'anar cap a un model de jardineria molt més resilient, molt més adaptat al nostre clima. I això què vol dir? Això vol dir que potser ens hem d'oblidar una mica de totes aquestes superfícies grans de gespa. Això no vol dir suprimir la gespa, vol dir potser restringir-la doncs, en l'àmbit de la piscina, però la resta del jardí hem d'anar a buscar la plantació d'arbres, la plantació d'arbustos adaptats al nostre clima, clar, que generin zones d'ombra i generin una biodiversitat molt més rica.
Des del Gremi proposen impulsar un certificat d'eficiència hídrica per premiar els jardins que consumeixin menys aigua i estiguin millor preparats per futures sequeres.
Si jo prenc mesures per ser molt més eficient hídricament, si jo, per exemple, tinc un dipòsit que m'acumuli l'aigua de pluja quan plou, si jo faig servir encoixinats, si jo faig servir plantes autòctones, si jo estic gastant menys aigua perquè tinc un ús eficient, seria bo que quan hi hagués sequeres, que hi seran segur en un futur, jo tingués un cert avantatge perquè jo he fet uns deures amb l'ús eficient de l'aigua.
Finalment, Marín destaca que actualment hi ha una gran demanda de serveis, tant per enjardinar com per controlar el creixement desbocat de vegetació, i recorda la importància de mantenir els jardins ben gestionats també com a mesura de prevenció d'incendis. I tot això ens porta a una altra derivada important d'aquest episodi de sequera que acabem de superar, la gestió de l'aigua en sectors, com dèiem, de la jardineria i també del de les piscines, que ara tornen a tenir una activitat frenètica. Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el Lorenzo Correa, vicepresident de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua, que ha fet una primera lectura optimista. Les pluges han estat suficients per recuperar els embassaments, com el sistema Ter Llobregat, que supera el 80% de capacitat, però també en recordava que tenim memòria fràgil.
Que afortunadament ha plogut prou en relativament poc temps i hem pogut recuperar la manera més important que tenim de subministrar-nos de manera normal, que són els embassaments.
Tot i això, el problema estructural persisteix. Catalunya pateix un dèficit anual de 200 hectòmetres cúbics a les comarques internes que depenen encara massa de la pluja. Correa també diferencia entre dues Catalunyes, la de l'Ebre i la de les comarques de les conques internes. A l'Ebre, que representa només el 8% de la població, la sequera gairebé no s'ha notat.
A Catalunya estem dividits en dos, encara que no ho sembli. De la manera física n'hi ha dues Catalunyes. N'hi ha la Catalunya que diem Ebre, és a dir, que pertany a la conca de l'Ebre, que seria tota la província de Lleida i la part sud de la província de Tarragona, on viu pues, el 8% de la població. I la resta, la Catalunya conques internes que diem, que és de la que estem parlant ara, el que viu el 90% de la població i que tenim una capacitat d'embassament molt, molt, molt petita.
Correa no defuig un debat recurrent. El trasbassament de l'Ebre, que reconeix que serà un tema que tard o d'hora es tornarà a posar sobre la taula per molt que generi polèmica.
Perquè hi ha un petit trasbassament del de l'Ebre.
Lorenzo, tu que comentes...
El de l'Ebre vingués aquí, la solució estaria més clara i, a més a més, més barata.
I recorda que, malgrat la millora, cal continuar fent un ús responsable de l'aigua perquè la situació podria tornar-se a repetir.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra és un plaer parlar amb l'Agustí Ferrer, que és el director general de la Patronal Espanyola de la Piscina. Senyor Ferrer, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara mateix li podria dir que vostè és l'enveja de tota Espanya, no? Sent el director de la Patronal de la Piscina. Tothom vol estar a l'aigua ara.
Bueno, el fet de ser de la Patronal no vol dir que estigui a l'aigua jo, ni molt menys, estic al despatx, així que poca enveja, poca enveja. Però sí que és veritat que és un sector que evidentment, doncs, va bé, i ara amb el tema de l'aixecament, doncs, d'algunes restriccions que encara hi havia a Catalunya, doncs, evidentment, hi ha certs projectes que, doncs, s'estan acabant o s'estan reactivant.
Com els va afectar durant tot aquest temps de, bueno, d'aquesta sequera i de la, molts indrets no es podia ni omplir la piscina? Ho van patir molt?
En algunes zones sí, especialment el que fa referència a aquelles zones on les restriccions van ser més estrictes, que seria la zona del nord de Catalunya, la zona de Girona. Allà, doncs, evidentment, hi va haver situacions complicades perquè hi va haver gent que, com que sabia que no podria emplenar la piscina, va decidir parar els projectes. Això nosaltres vam dir que era un error, perquè en el moment en què s'aixequessin les restriccions, si tu tenies parat el projecte, el que faries era continuar el projecte, però no emplenar la piscina, perquè seria impossible. Per tant, nosaltres en aquell moment, des de la patronal, que vam dir és que sobretot es transmetés als propietaris de que no paressin els projectes. Perquè en el moment en què s'aixequessin les restriccions, si ells tenien la piscina feta, automàticament la podrien tenir. Això no va fer cas tothom, però sí que hi va haver gent que va fer cas, i l'any passat, el 2024, va ser un any molt bo en el negoci de la piscina. Per tant, això també ho hem de tenir present. Va afectar, sí, però també al final, doncs, hi va haver molts projectes de piscina que es van acabar fent.
Senyor Ferrer, tot i la recuperació, els professionals sempre sou conscients que cal continuar fent un ús responsable i eficient de l'aigua. Com es treballa per reduir aquest consum d'aigua i energia en una piscina avui en dia?
Bé, la veritat és que aquest tema del consum de l'aigua, el ciutadà, diguem-ne, normal, que no és un especialista en això, pensa que la piscina consumeix molta més aigua i molta més energia del que realment consumeixen les piscines. I això és una cosa que ja fa uns anys que nosaltres des de la patronal estem fent pedagogia amb això, perquè és molt important que la gent ho sàpiga, perquè quan sap la realitat després, doncs canvia el panorama. Alhora, ja fa molts anys que aquest sector té molt clar que sense aigua no hi ha negoci. Per tant, és el primer interessat. I això ha fet que durant els últims anys, sobretot, haguem vist en el mercat, és a dir, per tant, accessible pel client, tota una sèrie de solucions orientades a optimitzar clarament les piscines, sobretot les que ja existien. Perquè Catalunya té un parc de piscines important, que es van fer fa molts anys, i justament en els últims 4 anys el que hem vist és que pràcticament la meitat del negoci és remodelació de piscines existents. I, per tant, cada cop que es remodela una piscina, evidentment hi ha una incorporació d'equipaments orientats a l'optimització tant del consum energètic com del que podria ser el consum d'aigua, per exemple, posant cobertes per tal d'evitar l'efecte evaporació, que és l'element principal de consum que té l'aigua.
Durant un temps es va parlar molt que la gent volia, en lloc d'aigua de boca, a la piscina, aigua de mar. Ha augmentat el número de persones que volien piscines amb aigua de mar?
Doncs per sort no, perquè això era un profund error. És una d'aquelles coses, no? Uns a vegades pensen que consumeixen molta aigua, després va sortir algun que parlava d'aigua de mar i llavors això va semblar que era la panacea, i la realitat és que això no és una solució adequada per piscines que no estiguin al costat del mar. Això ho vam explicar nosaltres extensament, i per resumir-ho fàcil, les piscines d'aigua de mar a Espanya ja als anys 60 n'hi havia. I a Barcelona, per exemple, a Catalunya, doncs és evident que ja n'hi ha des de fa molts anys a Barcelona mateix, no? Però estan a la platja, o bé amb una connexió directa al mar. Per tant, aquestes piscines de mar, si anomenen de boca a mar, no hi ha problema. Però l'aigua de mar té una conductivitat molt alta i, per tant, incompliria la llei d'abocaments. Uh-huh. I, per tant, en una situació a Vic o així, això, si no es té tot un sistema de tractament que poden tenir spas o centres d'aquest tipus que tenen piscines amb aigua de mar, en particular tindrà un problema.
Sí, per exemple,
nosaltres ho vam explicar.
Aquí tenim el Club Natació Barcelona, que així, aquesta sí que té aigua de mar, perquè, clar, està al tocar.
Clar, a boca directament a mar no passa res. Uh-huh. Però, si no, has de tenir un sistema que tracti l'aigua en el cas que hi hagi d'haver-hi aigua de sortida, degut a, per exemple, un netejar el tema del sistema hidràulic, el que sigui, hi ha una, en aquell moment expulsa una determinada quantitat d'aigua, allò, per poc que sigui, té una conductivitat molt més alta i, per tant, s'hauria de fer un tractament i això els particulars, a principi, no ho posen. Per tant, l'aigua de mar en llocs interiors no és una recomanació.
Mm-hmm. Quan alguna persona et pregunta «Tens piscina a casa?» i dius «Sí», la gent pensa ja, aquesta té pasta. No és qüestió de pasta, no és qüestió d'espai.
Bé, et diria que no és qüestió només de pasta i tampoc d'espai últimament, perquè justament en els últims anys el que hi ha hagut és una reducció del tamany de les piscines, la qual també ha suposat un abaratiment, en molts casos, a vegades, de les piscines respecte a aquelles grans piscines que es feien abans en certes cases. No? Mm. Per tant, avui la piscina és un element més accessible que abans, perquè en aquell petit jardí on abans un no contemplava de cap manera posar una piscina, perquè la imatge de la piscina era molt més gran, avui trobem piscines que poden ser de 3x2 o així, que són magnífiques, que per disfrutar, depèn de com, amb la família n'hi ha suficient, o si no, doncs, a vegades en zones que són més allargades però més estretes, per nedar amb prou feines amb un metre d'alçada. No? Per tant, menys consum d'aigua, menys instal·lació, diguem-ne, en extensió, i per tant també, en molts casos, més accessible.
I el manteniment és car d'una piscina?
Jo diria que el car o barat depèn de l'ús que en fas i de com ho gaudeixes. No? Al final no hi ha en cap cas ningú que pel manteniment digui, ostres, no me la faré o la tapo, per dir-ho d'una forma. Això no passa, perquè és, avui justament una de les coses més importants és que els manteniments cada cop estan més automatitzats. Mm-hmm. Per tant, realment, la barrera més gran quan un pensa en manteniment, sobretot particular, és el fet de que si ell n'ha d'estar pendent d'això. Uh-huh. Però justament avui ja tenim al mercat i moltíssimes piscines del nostre país que tenen sistemes automatitzats del tractament de l'aigua. Per tant, això vol dir que durant tot l'any es manté l'aigua. Uh-huh. I després, en quant a la neteja que pot haver, perquè cauen algunes fulles o el que sigui, o hi ha robots avui que fan la neteja.
Ah, sí. Hi ha un rumbes, escolta'm, que netegen.
Tal qual.
No el fons, sinó els laterals de la piscina, que flipes.
Tot. Per tant, avui és molt més còmode que fa uns anys el tenir una piscina. I alhora, també la com que la controles automatitzadament i digitalment, en qualsevol moment saps l'estat de la teva piscina. Per tant, el sistema el que fa és que durant tot l'any estigui perfecte. Evidentment, el que visqui a Manresa a l'hivern segurament no es banyarà, perquè si no la té coberta, però l'aigua pot estar perfecta, igual que la pot tenir l'estiu. I això és molt important perquè, evidentment, ha fet que ja no existeixi una pràctica que encara hi ha gent que es pensa, però que ja fa anys que no existeix, que és el buidar les piscines quan acaba l'estiu i emplenar-les a l'hivern.
Sí, sí.
Això és una pràctica que nosaltres des de la patronal vam fer un estudi a nivell espanyol i estàvem parlant del 15% més o menys de piscines i una part d'aquestes eren desmuntables.
Mm-hmm. Agustí, la propera entrevista l'hauríem de fer en una piscina, escolta'm, perquè clar, estem aquí a Secano, tu al despatx i jo aquí tancada en un estudi de ràdio parlant de piscines
doncs, mentre les ganes de posar-me un biquini. Jo escull la piscina i tu escull el dia.
Vale, doncs quedem així. Si et pregunto, ets més de piscina o de platja? No em contestes. Estaràs, no?
Les dues coses. Quan no hi ha piscina, llavors al mar.
I si no, escolta'm, després del mar, una bona piscina, tu, una bona capbussada...
I tant que sí.
Escolta'm, Agustí Ferrer, director general de la Patronal Espanyola de Piscina, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Bon estiu i que vagi bé el negoci, que pinta que la cosa funciona bé i tot i que hi hagi, doncs, ja no hi hagin aquestes restriccions, hem de tenir un conscient de que cal continuar fent un ús responsable i eficient de l'aigua que tenim. Agustí, una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tirit, tirit, tirit. Las 7 de la tarde, 24 minutos, Linterna COPE Cataluña y Andorra, ya estamos más fresquitos, hemos pasado por la piscina, pero te pido solo un momentito porque esto que te voy a contar te va a interesar. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Y si te cambias, si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o entra en Línea Directa. Ahora sí, ahora ya podemos continuar con La Linterna COPE Cataluña y Andorra.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Dormir bé exerceix un paper fonamental pel benestar tant físic com mental. No obstant això, cada vegada dormim menys i pitjor. Els joves del segle XXI s'ha convertit en la generació que menys hora dorm. En 10 anys, el descans recomanat entre els adolescents d'11 a 18 anys espanyols ha caigut en picat. Si a l'any 2010 el 75% dormia a les hores adequades per la seva edat, l'any 2022 aquest percentatge es va desplomar un 25%, cosa que significa que només el 66% té un bon descans. Així mateix, el 83% dels espanyols de 18 a 34 anys reconeixen que usen dispositius amb pantalla al llit abans de dormir-se amb un temps mitjà d'uns 48 minuts. És a dir, que el telèfon mòbil és un gran problema pel somni i és que la llum que emet la pantalla impedeix la sortida de melatonina i l'inici de la son es retarda. La falta de somni implica seriosos problemes de salut. De fet, una part d'aquests trastorns del son comencen en l'adolescència i continuen en l'edat adulta. Segons estudis poblacionals, fins el 40% de la població adulta experimenta símptomes d'insomni a Espanya. Mar Puerto, bona tarda.
Sí, la manca de son entre els joves és un problema greu, ja que es troben en un període vulnerable de desenvolupament i maduració cerebral, i aquesta mala qualitat del son es produeix tot i ser-ne conscients que dormir és tan important com cuidar l'alimentació o fer exercici físic. El percentatge és alt. Entre un 20 i un 40% dels menors presenten insomni, dificultat per agafar el son o es desperten a mitjanit. Ho ha explicat el doctor Òscar Sanz, coordinador de la unitat de la son de Sant Joan de Déu.
Jo crec que és una mica diferent a l'insomni de l'adult que tots pensem o que tots coneixem de l'adult comparat amb el dels nens més petits. Potser el de l'adolescent ja se sona una mica més, però bàsicament estem en aquestes dades, no? Dificultats per iniciar i per mantenir el son. Per tant, el que sabem primer és que la majoria dels nostres nens i adolescents dormen menys hores de les que necessitarien, en teoria, i això es provoca que, evidentment, vagin poc descansats al dia següent a l'escola.
A més, els experts en son ja fa temps que adverteixen de l'ús i de l'abús d'utilitzar dispositius electrònics abans de dormir i la mala qualitat del son. Tot i així, aquesta pràctica és molt comuna entre els joves espanyols. Un 83% ho fa i, a més, hi dedica molt de temps, una mitjana de 48,6 minuts, el que provoca que triguin més després a dormir-se, concretament una hora més de mitjana del normal, el que fa que es descompensi el seu rellotge intern.
Consum de mòbil 2-3 hores abans d'anar-nos a dormir, el que fa és que aquest rellotge pensi que encara és de dia i que no ens posin condicions per dormir. I una hormona molt important per començar a dormir, com és la melatonina, especialment en nens, s'inhibeix. És a dir, per començar a dormir, per obrir-nos la porta a anar a dormir, necessitem que hi hagi aquesta síntesi de melatonina. Doncs bé, quan fem aquest consum de mòbil 2 hores o 3 abans d'anar-nos a dormir, aquesta sortida de melatonina queda absolutament inhibida.
A més, l'insomni crònic és massa freqüent. És el trastorn del son més declarat pels joves i ens ho ha explicat la Ainhoa Álvarez, presidenta de la Societat Espanyola del Son.
Lo que está ocurriendo es que cada vez tenemos más insomnio. En los últimos 20 años ha duplicado el número de insomnio crónico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Esa es una pregunta que nos hacemos los expertos. Y también es una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos como sociedad, ¿no? Porque cada vez estamos como más activos y con menos tiempo de parar, ¿no? Siempre claro. Estamos a tope con las redes, con el trabajo en casa, la casa en casa, en el trabajo, la casa. No hay un momento de, buf, ara no vull fer nada.
I aquesta mala qualitat del son nocturn té males conseqüències també pel que fa a la salut per les persones d'edat més avançada. Parlem de conseqüències com tenir un major risc de patir malalties cardiovasculars, metabòliques o neurodegeneratives.
A nivell cognitiu, ¿no? De memòria, de atenció, de cometer errores, és mucho más llamativo en pacientes que están durmiendo poco y mal. Y luego también a nivel, se ha visto que hay a nivel metabólico, que uno cuando duermes peor, estás más gordito y tienes más posibilidades de tener un trastorno metabólico. Y luego también a nivel cardiovascular, que también va unido, ¿no?, al metabólico al final. O sea, que se ha visto que las personas que duermen poco tienen más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares.
I com passava amb l'insomni crònic, són les dones les que més pateixen problemes d'estrès o desànim a l'hora de realitzar les activitats quotidianes derivades d'aquesta problemàtica.
Hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra hablamos con Ana, que es madre de un niño que sufre insomnio. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícame, ¿desde cuándo tenéis, o tu hijo o tu hija tiene ese problema de insomnio?
Pues tiene alteraciones del sueño desde que era muy pequeñito y, bueno, pues le hemos ayudado ahí con rutinas y, bueno, pues con otros sistemas, pues melatonina y de baños relajantes y cosas así, uh-huh. Pero desde pequeñito.
¿De cuántos años tiene actualmente?
14.
14 años. ¿Y durante todos estos años no ha habido ningún tipo de mejora después de todo eso que me estás hablando que habéis realizado?
Bueno, va por etapas. Hay etapas en las que duerme mejor y etapas en las que duerme peor.
Uh-huh. ¿Qué os dice el médico? ¿A qué puede ser debido?
Bueno, pues al final ese es su agitación personal y que no es capaz de relajarse y entonces le cuesta mucho conciliar. Uh-huh. Y por la noche sueña, se despierta. Uh-huh.
¿Hay alguien en la familia que también tenga estos problemas, Ana?
No, como él no.
Como él no. Y cuando empezasteis a notarlo, imagino que cuando es bebé los médicos decían, bueno, pues ser normal, ¿no? O por el calor, depende de la época del año. Y a partir de entonces, ¿empezasteis ya a poner manos a la obra o no le daban mucha importancia?
Bueno, ha sido como un poquito más mayor, ¿no? De bebé no era tanto, no era tan apreciable. Ha sido cuando ya empezó a tener 3-4 añitos. Cuando ya empezó a tener más alteraciones del sueño.
¿Y empezasteis a ir a algún especialista en médico del sueño?
Bueno, ¿no? Vamos al neurólogo y él va a un centro de terapia y, bueno, sobre todo las rutinas y ese tipo de cosas, pero tampoco hago nada especializado.
¿Y no hay hay medicación? ¿No hay? ¿Preferís que no se medique?
Sí, él toma melatonina.
¿Sí?
Que es recomendado por el neurólogo. Y bueno, pues de vez en cuando hay que cambiarle. También toma otra medicación que es Invega, que también le ayuda un poquito a estar más calmado por la noche. Y lo único, eso, que el Invega, o sea, que la melatonina hay veces que hay que ir cambiando de marca porque al final se van acostumbrando.
Claro. ¿Y cómo le afecta él en su día a día? Porque claro, en la etapa escolar hay que levantarse pronto, hay que coger una rutina de irse a dormir también pronto. ¿Cómo lo lleva él? Lo pasa mal, ¿no?
Sí, porque además, según va siendo más mayor, pues claro, cuesta más que se acuesten pronto.
Claro.
Porque se quieren acostar más tarde y entonces, pues bueno, mucha parte al final tiene que dormir muchas veces cerca de alguien o tener algún contacto físico.
Uh-huh. ¿Y en la rutina escolar le ha afectado esto?
Sí. Claro, porque él tiene que entrar pronto al colegio, al desayuno, y a las 7 de la mañana. Entonces, claro, si se duerme muy tarde, pues claro, luego cuesta mucho despertarle.
Uh-huh. Imagino que, claro, tiene una edad en que, claro, todos los chicos y chicas tienen que ser el móvil, la tablet, en la habitación. ¿Todo esto está fuera de la habitación, no?
Bueno, al final le ponemos unas horas, porque, a ver, quitárselo total al final lo que hace es entrar en un poco en confrontación con él. Entonces, claro, pues se pautan unas horas o un rato y entonces ya se le quita para que se intente dormir.
Pues espero, Ana, que la cosa vaya mejor y un saludo desde aquí para tu familia y, como no, para tu hijo. Gracias. Buenas tardes.
Vale, sí. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Un saludo.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Noticia de última hora. El Milán ofrece al Valencia 16 millones de euros más 4 de bonus por Javi Guerra. ¿Crees que el Barça debe fichar a Nico Williams?
Yo creo que sí.
Lo de Brahim.
Esta mañana hemos sabido que se va a prolongar ese contrato que tiene de momento hasta el 30 de junio de 2027.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Llegó Revolut Plus. Solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Ocasión Plus, Plus.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Qué piensa hacer para encontrar a ese tirador ruso? Intentaré que sea él quien me encuentre a mí.
Les has causado tantas bajas que han enviado a su mejor tirador.
No tengo nada que hacer contra ese hombre. Le has prometido al pueblo una victoria que no puedo lograr.
Enemigo a las puertas. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Las altas temperaturas aumentan el riesgo de sufrir percances en carretera. Por eso, con el fin de minimizar el peligro e incrementar la seguridad vial, se establecen una serie de recomendaciones para mantener el vehículo a punto durante este periodo estival avanzado y adecuar los hábitos de conducción a esta época del año. Y atención, porque según las previsiones de verano, dicen que va a ser un verano de lo más cálido en todo el país. Y además dicen que las asistencias en carretera aumentan un 50%. Hoy queremos saber cómo afectan estas olas de calor tanto al vehículo como al conductor o conductora. Hablamos con Fernando Cisnero, que es responsable de siniestros y seguridad vial del grupo Avens. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Qué poco pensamos, ¿no?, en el vehículo y en el propio conductor cuando hay este tipo de calor intenso, ¿no?, y lo importante que es hacerlo.
Pues sí, hombre, fundamentalmente en el vehículo hay que pensar mucho, sobre todo por las incomodidades que nos puede generar pues el quedarnos tirados con él en la carretera, ¿no? Que es lo que la principal motivo, digamos, por el que las compañías de asistencia en carretera pues prestan sus servicios ahora en el verano, precisamente, además, pues incentivado también con estas horas de calor, ¿no?
Uh-huh.
Sin olvidar, además, que el quedarse tirado en la carretera con un vehículo pues es una de las situaciones de mayor riesgo para los conductores, ¿no? En la operación de bajarse, llamar a la asistencia, estar, bueno, parado ahí en medio de la vía.
Sigue ocurriendo a pesar de que, bueno, todavía el parque automovilístico español sigue siendo bastante antiguo, ¿no? Aunque hemos de reconocer que vemos circular muchos coches de matrícula nueva.
Bueno, en nuestro caso, que somos una compañía líder en renting y nuestros coches son bastante nuevos, tenemos una media de más o menos dos años y medio. Pero el parque nacional tiene una media de más de 14 años de media de antigüedad, y obviamente pues hay mucho vehículo que además, pues bueno, además de por la edad que tienen, pues el gasto, digamos, o la inversión en mantenimiento que hacen sus conductores, pues ya es menor, y suelen ser los que más se quedan tirados en la carretera.
Fernando, con el fin de prevenir estos percances en carretera, sobre todo a las puertas de esta operación vacaciones y del aumento de desplazamientos previstos que van a ocurrir en estos próximos meses, ¿en qué hay que fijarse del vehículo? Empecemos, por ejemplo, por el nivel de aceite. ¿Por qué es importante mirarlo?
Bueno, a nivel de aceite es importante mirarlo porque al final es uno de los elementos, ya no solamente además que te pueden dejar tirado con el vehículo, sino que pueden, si cogen una alta intensidad calorífica, pues pueden generar además averías bastante, bastante graves, ¿no? Por eso es bueno revisar los niveles del vehículo antes de cualquier salida, incluso pasar por taller para hacer el mantenimiento anual y una revisión previa al verano, ¿no? Donde además del nivel de aceite, pues te ven también otra serie de líquidos importantes, ¿no? Para el funcionamiento del vehículo y del motor.
Hablemos de la dilatación de los neumáticos. Nunca o casi nunca pensamos en los neumáticos, solo entre tú y yo, Fernando, cuando vamos a pasar la ITV, ¿no? Antes dices, bueno, mientras van va pasando, pero esto es súper importante.
Sí, además, tener en cuenta eso, el neumático es el principal elemento de seguridad que tiene el vehículo, porque es el que está además en contacto con el asfalto. En todo el momento del año es importante tener bien revisada la presión de los neumáticos y también el dibujo que tienen los mismos, para ver si tienen algún tipo de desgaste o incluso, bueno, algún tipo de efecto que puedan tener. Y bueno, pues ahora en este periodo, pues lo que se recomienda también es una presión más mínima, digamos, con el calor, ¿no? Es algo que, bueno, pues lo normal es que cada 15 días vayamos y constatemos la presión de los neumáticos para adecuarla tanto a las circunstancias climatológicas como también un poco pues al devenir de la circulación, que puede hacer que hagas que sufran un poquito más la presión de los neumáticos.
Hablábamos antes del nivel de aceite, hablemos del nivel de la temperatura del motor, que incluso si no está correctamente puede incluso incrementar la pérdida de potencia del motor hasta en un 15%.
Sí, bueno, esos son los estudios técnicos que realizan pues todos los expertos y bueno, pues además al margen de estas pérdidas, digamos, de potencia o de prestación, al final es lo que te puede generar es una de las averías más graves que puedas tener con el motor y pierdas el coche, porque porque bueno, ante este tipo de problemas derivados de la refrigeración, o paras inmediatamente en cuanto te saltan los testigos, o puedes provocar una avería bastante seria que genere la pérdida total del vehículo.
¿El líquido de frenos es sensible también a la temperatura, Fernando?
Sí, también hay que tenerlo en cuenta, aunque digamos que es de los que menos el conductor menos puede valorar, ¿no? Es mucho mejor que ya te digo, en esas revisiones periódicas, bueno, pues pueda pasar a verlo por un taller y comprobar que esté todo perfectamente en orden.
Esto en cuanto al vehículo. Vamos a hablar ahora del conductor. ¿Qué recomendaciones hay que dar a esos conductores con estas temperaturas altas a la hora de coger el vehículo?
Bueno, pues yo creo que esto es casi, bueno, pues lo más conocido de todo, ¿no? El estar bien hidratado, beber agua, evitar las comidas copiosas. Bueno, en este caso, pues alguna bebida refrescante que todos conocemos, pues son también, pues bastante buenas, ¿no? Para al mismo tiempo que te hidratas, pues también tienes una bebida, digamos, más que te mantiene un poquito, además del agua, obviamente, que te mantiene más atento, digamos, a la carretera, ¿no? Y sobre todo eso, evitar las horas centrales del día también es importante, esos periodos también en el que con independencia también de la hora de calor, el sol, digamos, pues puede estar con un nivel de deslumbramiento mayor, pueden llevar obviamente las gafas a mano para poderte proteger o poder evitar estos deslumbramientos, ¿no? Y bueno, pues también, hombre, el cansancio, esos mayores desplazamientos que hacemos en los meses estivales, pues también generan un hay que estar más atento, digamos, a la capacidad física que tenemos, ¿no?, para reaccionar ante cualquier situación de riesgo.
Aparcar, imagino que a la sombra, y si no encontramos sombra, oye, pues poner aquí el cacharrito, a mí no me gusta nada, pero lo pongo de vez en cuando, que es de color plateado o de cualquier otro color, para que evite entrar ese calor dentro del vehículo, ¿no? Porque ahora vamos a hablar del aire acondicionado, ¿no? Qué importante es tener bien el sistema de climatización.
Sí, bueno, es muy importante, sí, para además intentar que el vehículo sufra lo menos posible en esa adaptación de temperatura, en cuanto que lo queremos poner a la temperatura, digamos, ambiente para, no ambiente, sino a la adecuada para la conducción. Y bueno, pues por ejemplo, lo que comentábamos, aparcar en la sombra es importante, pero bueno, si no es posible, los típicos descampados, estos de piscina o de playa, etcétera, ese incómodo, digamos, o no muy estético, cartón o mantita que se le pone al vehículo hace que bueno, luego cuando tengas que coger el vehículo y agarrar el volante, pues no te quemes las manos, porque la verdad es que hay veces que tienes que estar casi 2 o 3 minutos esperando a que yo coja temperatura, y no fuerces al vehículo con un sistema de refrigeración muy muy potente que pueda, bueno, pues además generar otro tipo de inconvenientes, ¿no? Porque tampoco consiste en poner la refrigeración a tope hasta que esté el coche con temperatura.
Incluso, ¿no? O sea, hay disputas, ¿eh? También, los hay en las oficinas, en el coche, ya no te digo, ¿eh?
Sí, 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 claro. Eso sobre todo ya es más una vez que estás en circulación, ¿no? Bueno, es importante también, yo creo, que abrir las ventanillas y antes de salir, ¿no? Porque el propio aire, aunque parezca que no, pues se refrigera el vehículo, ¿no? Aunque haya calor fuera, la circulación del aire pues hace que por lo menos salga esa primera acumulación de calor que tenemos dentro del vehículo.
Ahora me está viniendo a la mente cuando antiguamente no había ni cierre automático, ni aire acondicionado, los motores, la junta culata, cada 2x3 se te escacharraba en el momento menos adecuado, pero gracias a la tecnología los coches han evolucionado muchísimo y sobre todo importante hacer un mantenimiento del vehículo, sobre todo cuando vamos a cogerlo y salir, porque además es nuestra seguridad está en los cuatro lados del coche, ¿no? Y si llevamos a nuestra familia hay que ir muy muy precavidos, si no por ti, sino también por los otros que conducen.
Sí, sí. En este sentido, en cuanto a lo que son las olas de calor y también pues ese nivel de estrés que llevamos los conductores, es muy importante también en esta época del año, donde dejamos a los niños también en campamentos, etcétera. Bien. Que no se nos queden olvidados, porque yo creo que es el típico caso más dramático y traumático que tenemos como consecuencia del calor, que siempre sucede una o dos veces al año. Todos los años tenemos que recordar este tipo de situaciones para que los peques pues no se nos queden indefensos en el interior del vehículo.
¿Y las mascotas?
Igualmente también, porque aquí, cada vez son más comunes, efectivamente.
Desde luego que sí. Pues Fernando Cisneros, responsable de siniestros y seguridad vial de este grupo Ivens, gracias por estar con nosotros. Y nada, te deseo unas buenas vacaciones y nos volvemos a hablar. Y nada, no te voy a dar recomendaciones porque nos has dado muchas y seguro que tú las llevas a cabo.
Fernando. Bueno, pero viene a hablar de esto. Siempre va bien,
¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a los oyentes.
Gracias, hasta luego.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3:40, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, però el Girona. Un altre club pot ser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena. ¿Alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. La trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE esquitxaria també Catalunya, concretament a les obres de soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat, que han quedat sota sospita arran de l'informe de la UCO. L'actual equip de govern a Sant Feliu, format per PSC i Junts, es desvincula de qualsevol irregularitat i diuen que l'adjudicació es va fer quan governaven Esquerra i Comuns. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. La regidora del PP, Elisabet Ortega, recorda que estem parlant d'un soterrament llargament reivindicat pels veïns i per això justament aquesta possible corrupció doncs ha caigut com un gerro d'aigua freda al municipi. Va ser el govern del PP qui el 2017 va donar llum verda al projecte que va comptar amb un pressupost inicial de 51 milions d'euros, projecte que va assumir Adif al 100%. Després va canviar l'executiu i es va encarir l'obra fins als 62 milions d'euros.
Ha sido una obra sufrida y conseguida por toda la ciudad. Hemos hecho manifestaciones conjuntas, hemos hecho acciones, hemos ido partidos juntos con PSOE, con Comunes en su día iniciativa. Y claro, y ver que el día uno que llega Sánchez a la Moncloa se ponen a robar en esta obra que nos ha costado tantísimo conseguir, es que ha sido muy duro, ¿no?
Ortega diu que el que cal ara mateix és informació i transparència, que és justament el que no està oferint l'Ajuntament, a qui demana que es personi en la causa si es demostra que ha estat perjudicat.
Que l'Ajuntamiento pues pida transparencia, que pida los informes pertinentes, que en caso que se demuestre que San Feliu ha sido perjudicada de alguna manera, se persone como acusación en el futuro proceso que pudiera ocurrir en un futuro, y sobre todo información y transparencia a la ciudadanía. Pero insisto, hasta que no hemos puesto el grito en el cielo los partidos de la oposición exigiendo información y transparencia, no teníamos ni siquiera una comunicación por parte del gobierno. Ni se nos ha comunicado, ni se nos ha llamado a reunión, ni siquiera un WhatsApp. Nada.
Segons es desprèn de l'informe de la UCO, en aquestes obres de Sant Feliu es van fer informes tècnics inflats, es va produir filtració d'informació i també hi van haver comissions.
I estem a les portes de l'estiu, molta gent està a punt de fer les maletes i marxar de vacances i molts ho faran en cotxe, però això, per això preocupa també l'augment del 4% en el preu de la gasolina aquesta setmana i sobretot si continuarà pujant. Això té molt a veure amb el conflicte Israel-Iran, que està tenint la seva derivada econòmica en el preu del petroli i la gasolina.
Exacte, i l'Associació de Gasolineres de Barcelona i Tarragona llença un missatge de tranquil·litat. Albert Campabadal, que és el seu president, diu que amb la pujada d'un 10% en el barril de petroli s'ha tocat sostre.
El missatge de tranquil·litat que dono és perquè ja ha pujat 10 dòlars, el primer punt. O sigui que la pujada ja s'ha fet. Segon, Iran és un dels molts proveïdors que hi ha, I tenim petroli de moltíssims proveïdors. La pujada del combustible ha sigut d'un 4,87 en Malà i un 3% en la gasolina 95. Ja hi ha hagut una pujada, és una pujada jo crec molt assumible.
Tot i l'increment de l'última setmana, avui el litre de gasolina és un 8% inferior al preu del mes de febrer de 2022, coincident amb l'inici de l'invasió de Rússia a Ucraïna. Campabadal considera que ara mateix el preu està estabilitzat i que la presència militar dels Estats Units donarà garantia al flux de petroli al mercat.
I més de la meitat de les persones ateses per Càritas Barcelona, el 56%, es troben en situació irregular i presenten situacions cada vegada més complexes. L'entitat alerta que estan arribant al sostre l'ajuda que poden donar. L'any passat van atendre més de 79.000 persones i el nombre és menor que el 2023, però s'ha intensificat les seves necessitats.
I en la majoria de casos, el 74% de les persones ateses no disposen d'una vivenda digna i el 51% viu de relloguer. Eduard Sala, que és director de l'entitat, diu que si ja és difícil arribar a final de mes per a moltes persones que tenen una feina, doncs la situació es complica en les que es troben en situació irregular i es veuen obligades a sobreviure a l'economia submergida.
I si a nivell de treball a precari, ordinari, amb contracte, això es nota en moltes famílies que no arriben a final de mes, imagineu-vos què vol dir quan estàs en una economia informal, la submergida de tota la vida, no? On les condicions estan molt més explotades, no? I llavors aquestes persones necessiten molt més suport del que podem arribar a donar.
Doncs Càritas, per això apel·la a la responsabilitat de tots els partits per aprovar la ILP que permeti la regularització extraordinària de persones estrangeres que d'una altra manera doncs, acabarien condemnades a una situació d'exclusió social.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Gràcies, Yolanda. Fins demà.
Vinga, fins demà. Que vagi bé.
I arriba la informació esportiva avui amb en Joan Batllori. Què tal, Joan?
Bona tarda, Montse.
Comencem parlant de l'actualitat del Barça, que té un nom propi, que és el de Nico Williams.
Que cada dia que passa sembla estar més a prop del Barça. Actualitzem com està la situació. Víctor Navarra, bona tarda.
És el fitxatge que genera il·lusió, diu el president Laporta. Bona tarda, Montse i Joan. I després d'aquesta reunió que vam mantenir ahir, una reunió, un dinar entre Hansi Flick, Deco, Alejandro i Bojan a Eivissa, on li van explicar què tenen al sí de Nico Williams, que tenen tot aparaulat. L'extrem internacional cobraria 12 milions d'euros bruts per temporada, uns 100 milions nets, 6 anys de contractes, tenen el seu sí, el de la plantilla del Barça, el de l'entrenador, el del president, el del director esportiu, tot està caminant cap a aquest fitxatge d'estiu, després del de Joan García, que es presentarà demà, però el que esperen a Can Barça, i avui ho han parlat amb el president Laporta a les oficines del Camp Nou, és conèixer en quina situació estan en la regla 1-1, quan espai han de generar per permetre l'arribada i inscripció de Nico Williams i si cal vendre algun jugador. Quan tinguin tot això en net, sobre paper, ho generaran i Nico Williams serà jugador del Futbol Club Barcelona.
Gràcies, Víctor. Si Nico Williams acaba fitxant pel Barça, un dels que estarà més feliç és el seu amic Lamine Yamal, que en un documental de Barça One ha declarat que a mesura que es vagi fent gran anirà millorant temporada rere temporada.
Jo crec que al final, per la meva edat, cada any milloraré l'experiència en el meu joc, perquè al final el meu cos cada any creixerà més i canviarà més. Llavors es notarà més la diferència amb els altres rivals. Jo crec que ara mateix no es nota molt, però cada any serà millor. Estaré més còmode dintre del camp i amb els meus companys.
Com deia el Víctor, ahir el Barça feia oficial el fitxatge de Joan García, abonant aquests 25 milions de la clàusula a l'Espanyol, que avui ha anunciat el seu substitut, Marco Dimitrovic. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, companys. L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge de Marco Dimitrovic com a nou porter blanquiblau per les properes tres temporades. El serbi arriba lliure després del descens del Leganés de la segona divisió. Té 33 anys, mereix 1,90 i anteriorment, a més de l'equip madrileny, amb el que ha jugat 32 partits aquesta temporada, ha militat al Sevilla i l'Eibar. També ha estat internacional amb Sèrbia, en qui va jugar els Mundials de Rússia i Qatar. Dimitrovic formarà la terna de porters amb Pacheco i Fortuño. És el quart fitxatge oficial després d'Hugo Pérez, Marcos Fernández i Miguel Rubio. En cartera estan Quique García de l'Alavés i José Salinas de l'Elche. S'ha confirmat també el primer partit amistós de la pretemporada. Es jugarà dissabte 19 de juliol per l'ADA Espanyol en el camp de l'equip gironí.
Gràcies, Juan. Al Mundial de Clubs tenim en joc el Palmeiras a la Lí, que s'ha ajornat fa uns minuts per risc de tormenta elèctrica, amb 2-0 a favor del Palmeiras al marcador, a la segona part. A les 9 tenim Inter de Miami Oporto, a les 12 Atlètic de Madrid Seattle i a les 3 de la matinada PSG Botafogo.
I en bàsquet tenim una renovació al Barça.
La de Joel Parra, que va arribar del Joventut fa dues temporades i ha renovat fins al 2028. Agraeix la confiança que el club diposita en ell i fa balanç d'una temporada que l'equip ha tancat en blanc. Joel Parra, als mitjans del Barça.
Som conscients que aquest any o els dos anteriors on he estat jo no han sigut els correctes per ser un club com és com el Barça. Et diria, no, la frase mítica, no? Volem guanyar tots els títols, està clar que volem. Sabem que és molt complicat, però bueno, primer de tot tenim que tocar fusta perquè no hi hagi moltes lesions i a partir d'allà créixer com a equip. Si mantenim el bloc que estem portant aquests dos anys, doncs estic convençut de que vindran alegries aquí a Can Barça.
La propera renovació en anunciar-se hauria de ser la de Darío Brizuela.
I en futbol sala, avui tenim el segon partit de la final pel títol de Lliga.
Entre el Barça i el Cartagena, el primer partit el va guanyar bé el Barça per 5-3, a veure com va el segon, que es disputa també al Palau aquesta nit a partir de 9:15. Després d'una temporada irregular, el Barça arriba a la final en el millor moment de la temporada. Parla el porter Dídac Plana.
Sortir al partit a deixar clar que si volen rascar alguna cosa aquí hauran de fer un gran partit i hauran de patir moltíssim. Jo crec que ho estem traient amb el grup. Quan no apareix un, apareix l'altre. Quan no, doncs ens fiquem a defensar tots junts. I aquesta ha de ser la línia a seguir, no? A deixar-nos tot el que tinguem a la pista i veurem fins on arribem i què hem aconseguit.
Acabo amb un apunt d'esport en directe. Tenis està jugant ara mateix Alcaraz al seu partit de vuitens de final a Queens contra Jaume Munar. Alcaraz ha guanyat el primer set 6-4, ha perdut el segon 6-7 i està perdent el tercer 2-3.
Més informació, ja sabeu, a Esports Cope. Joan, gràcies, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Fins aquí ha arribat la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Nosaltres tornem demà. Salutacions d'aquesta parada de Montse Rodríguez. Ara arriba...